Molt bona tarda, senyores i senyors, com tota la setmana. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte, que és el primer dissabte de juliol. Ja estem en ple estiu, que això és un luxe, l'estiu. M'agrada molt l'estiu. A tu no, Iva?
A mi m'encanta.
T'encanta. T'agrada anar per al sol?
I la perspectiva d'arribar a vacances?
Ah,
això encara m'agrada
més. Però escolta,
més.
Vols dir que farem vacances aquest any?
Alguna cosa farem.
Sí.
Alguna cosa farem.
Amb el que ens espera políticament ja ho veurem. Bueno, Iva Anguera, molt bona tarda. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda.
També ens acompanya el Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem?
Tu faràs vacances, passi el que passi, no?
Sí, eh? Aquest any sí.
Aquest any sí, veus?
Aquest any absolutament sí.
És un senyor. Un senyor periodista,
coses perquè,
professor universitari i ara ja deslligat de moltes
anys,
coses.
El 31 d'agost em jubilo.
Toma ja.
Un periodista mai se jubila, Clave.
Oficialment. Una de les meves feines principals em jubilo, que és la docència universitària, per tant.
Et trobaran a faltar els alumnes de la Blanquerna, ja veuràs.
Ja
t'ho dic jo, que en tinc uns quants i molt bons, que els que ens envies, eh? Val? I el Manel Manchón, Metrópoli Abierta, molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Conversa és el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Lluís Salvador, que és el president del Port de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Salvador.
Molt bona tarda.
Gràcies per acollir-nos a la seva instal·lació, perquè en el fons l'hotel Eurostars Gran Marina està dins del Port de Barcelona i, bueno, està sota la seva jurisdicció, eh? Vull dir, benvingut al programa, eh?
Diguem que està dins del World Trade Center, que és una empresa en la que el Port de Barcelona té una posició majoritària, i aquí gestionem uns 140.000 metres quadrats de sostre.
Quasi res, eh? 140.000 metres quadrats. I escolta, aquesta setmana que estem tancant hi ha hagut dues bones notícies per al Port de Barcelona. D'entrada, el dijous es va posar en marxa el que es diu el bus nàutic que connecta dos molls, el moll de Drassanes i el moll de Llevant, uns vaixells que són silenciosos, emissió zero, i jo diria que amb un doble objectiu, no el turístic, per passejar la gent, i després també el laboral, no? Perquè hi ha molta gent que treballa al que és el moll de Llevant, no?
Sí,
és una aposta, jo crec que maca, bonica, interessant en tots els aspectes. Explica'ns una mica.
És un projecte que feia dècades que estava sobre la taula, que se'n parlava, que es volia impulsar, i ara hem impulsat una primera fase, que com bé comentàveu, connecta Drassanes a peu de la Rambla amb una de les parts més atractives que té el Port Vell de Barcelona, que és el moll de Llevant, on tenim, per a que la gent ens entengui, on està l'Hotel Vela, que segurament és una referència molt visible. És un servei que pretén en primera derivada millorar la mobilitat dins del Port Vell, donar-li connectivitat a parts diferents del Port Vell, i com deia, una primera experiència per a que a posteriori desenvolupar noves parades que ens permetin connectar el moll adossat, que ens permetin connectar la zona del Mare Magnum, i d'alguna manera desenvolupar un circuit intern dins del Port Vell que eviti els embussos que es generen de tràfic en certes hores, i en definitiva moure't dins del Port Vell en una embarcació, evidentment, és agradable, és atractiu, més enllà de donar un servei a les 3.500 persones, 3.400 que treballen a l'àmbit de la zona de la nova Bocana, i al final són gent que van allà a treballar cada dia, que la mobilitat per carretera és complexíssima i que ajuda a fer una millora substancial.
Sense ganes de fer competència a les mítiques golondrines, no, senyor Salvador?
Són dos molts apartats. Les golondrines són una altra història. Les golondrines són un atractiu turístic. Això estem parlant d'un
bus. Un servei.
Estem parlant d'un autobús. Un autobús per a posar-la al servei de la ciutadania, per a tenir una millor mobilitat dins el port.
Jo parlava d'una altra bona notícia aquesta setmana pel port, que és el Consell de Ministres, que va aprovar doncs una primera inversió per al moll Catalunya d'uns 100 milions d'euros. Ha de ser un gran espai, jo tinc entès, logístic, a la zona del Delta, una infraestructura moderna i sobretot sostenible, no? que és el que es vol vendre, en certa manera, quan parlem de futur, la sostenibilitat, no? El medi ambient, protegir.
Exactament el que va fer ahir el Consell de Ministres va ser donar-nos autorització a que puguem licitar un projecte que estem treballant des de fa molt de temps. És un projecte important, és una primera fase del que ha de ser el futur moll Catalunya. El Port de Barcelona té una estratègia de desplaçar cap al sud, cap a la zona entre les dues lleres del riu, la llera antiga del Llobregat i la llera nova del Llobregat. En aquell espai Hi ha en aquests moments ubicada la gran terminal de contenedors, la terminal de Vés, que és la joia de la corona del port de Barcelona, i enfront de la terminal de Vés, la planificació del port de Barcelona és ubicar la segona de les nostres terminals, una terminal que en aquests moments està molt més propera a la ciutat. Això requereix d'una gran inversió, d'una inversió que puja 1.200 milions d'euros, que significa fer un dragat important en aquell espai, amb els 30 milions de tonelades de metres de dragat que es generaran, farem el terraplenat d'aquell moll Catalunya, on en un futur ubicaríem aquesta segona terminal de creuers, amb un segona terminal de contenedors, amb un dragat competitiu, amb un dragat de futur i amb una connectivitat ferroviària òptima, donat que la vinculem en un segon al gran projecte, que són els accessos ferroviaris, que estem avançant. És una inversió d'uns 800 milions d'euros, que en aquests moments hem fet passos significatius endavant. Un d'ells és l'adjudicació dels projectes executius, i aquest és un pas determinant. I per altre costat, hem tancat l'acord amb el Ministeri per a financiar els 800 milions d'euros que necessitem per impulsar aquest anell ferroviari que hem de incorporar en aquesta part final del
port de Barcelona. És una assignatura pendent, aquest anell ferroviari. Fa anys,
sí, fa uns dies.
Els diferents presidents d'esport que han passat per aquí tots parlen d'aquest anell ferroviari i mai acabem de tancar aquest anell.
Fa uns dies que ja estem treballant des de l'any 2000, exactament uns 24 anys, des de quan es va aprovar la primera declaració d'impacte ambiental. Cada vegada que hi ha un canvi al govern de l'Estat, tornem a començar. Ara, des del 2018, quan es signa el protocol amb totes les administracions, sembla que ara és la bona. Des del 2018, en els últims 6 anys, es van aprovar els projectes bàsics d'una complexitat enorme. Es va pactar entre totes les administracions, l'administració local, Generalitat, Estat, Port. Estem en redacció de projectes executius. Hem tancat el conveni per a financiar, i això significa que tenim en aquests moments pactat un full de ruta que ens porta al 2032 a tenir finalitzades aquestes actuacions. Poden passar coses i poden una vegada més tornar a descarrilar el projecte, però mai s'havia arribat tan lluny, mai havíem arribat com a port tan lluny en disposar de tots els elements necessaris per a que aquest projecte sigui una realitat. I també hi ha una altra realitat. Fa 20 anys aquesta obra era opcional. Avui, amb la pressió que tenim d'avançar cap a la descarbonització de l'activitat portuària i de l'activitat logística, és imprescindible tenir uns millors serveis ferroviaris. Hem arribat al 14% de transport ferroviari, necessitem arribar al 30% per mandat europeu, i si no tenim avui aquesta millora dels accessos ferroviaris, és inviable continuar avançant amb els objectius que tenim definits.
Molt bé, micròfons oberts, Iva i Joan Maria, som-hi.
Doncs jo volia començar, vostè ens ha explicat aquest gran projecte que és el Moll Catalunya i l'ampliació de capacitat del port, també l'enllaç ferroviari, que incideix molt en la part més industrial del port de Barcelona. Hi ha una part molt important que és la part turística i l'arribada de creuers. L'alcalde de Barcelona va dir aquesta primavera que estaven per revisar la capacitat i limitar l'arribada de creuers al port de Barcelona. Com es veu des de la presidència del port?
El port de Barcelona, el que estem fent en aquests moments és complir amb els acords que vam arribar a l'any 2018 amb el propi Ajuntament. El 2018 s'hi arriba a un acord que tenia diversos pilars. Un d'ells és limitar a un màxim de 7 terminals, i el port de Barcelona, en el seu moment, que havia arribat a tenir fins a 9 terminals, renuncia a créixer, a incorporar més terminals, i fixa un límit de 7 terminals. Hi ha una segona part de l'acord, que és que les terminals, en lloc d'estar aquí al moll Barcelona on som ara, es trasladen a 3 quilòmetres cap al sud, allunyar-les de la ciutat, amb l'objectiu d'ubicar-les totes damunt del moll adossat, ordenant i estructurant tot el que són els terminals de ferris i, per altre costat, allunyant les emissions de la ciutat. Una proposta que, per exemple, fa un estiu l'Ajuntament d'Amsterdam va plantejar com innovadora, un acord que aquí el 2018 ja es va prendre i que s'està executant. L'implementació d'aquest acord significa una inversió de 300 milions d'euros. Implementar l'acord del 2018 significa invertir 300 milions d'euros. La meitat privats, la meitat públics. Significa que estarem treballant per a implementar l'acord que vam fer l'any 2018. Estarem treballant fins al gener del 2037. I al gener del 2037 acabarem amb la implementació d'allò que es va pactar l'any 2018. Paral·lelament, és obvi que la nostra obligació com a port, som el port líder en l'àmbit dels creuers a nivell europeu, som el port de referència, som el port que té la capacitat de determinar cap a on vol anar-hi, perquè quan ets líder tens aquesta possibilitat, i evidentment en aquests moments estem començant a obrir una reflexió interna de quin és el següent pas. És a dir, quan acabarem amb l'acord del 2018, que serà el gener del 2027, què farem durant el següent període? Quin és l'objectiu i la visió del Port de Barcelona? És que hem d'avançar cap a menys creueristes i més qualitat. Apostar per un creuer de més valor afegit, apostar per un creuer qualitatiu i no tant per un creuer quantitatiu com és el creuer de trànsit, que com bé sabeu doncs és un creuer que arriba a la ciutat, s'està 10 hores i després marxa. L'aposta del Port de Barcelona és per un creuer de turn around, els creueristes que utilitzen l'avió de llarg recorregut arriben a la ciutat, pernocten diversos dies, turista d'un alt familiar d'alt poder adquisitiu. I aquesta és l'orientació que té el Port de Barcelona i en el que són les noves terminals que s'estan impulsant a la part sud del moll adossat, les dues noves terminals són terminals prime. Seran les dues terminals més prime que hi haurà a Europa o puc anar més enllà. Fora de Florida són les dues terminals més prime que hi ha al món. I això és l'orientació que té el Port de Barcelona, és orientar-se cap a turisme de qualitat i cap a turisme de valor afegit i no tant per un turisme de grans quantitats massificat que no aporta un valor afegit tan rellevant cap a la ciutat. Aquest és el plantejament del port. Creiem que és el plantejament que compartim amb l'Ajuntament de Barcelona. Els tempos en l'àmbit portuari, una vegada has donat una concessió, doncs has assumit un compromís de llarg termini. És com tu has donat una llicència d'un hotel i aquell hotel al cap de dos anys no pots decidir, ara no m'agrada. Tu has donat una llicència d'un hotel i aquell hotel ahir el tens. És el mateix que ens passa amb les terminals. Les terminals, es va pactar 7 terminals, es donen 7 llicències i hi ha unes concessions de llarg termini. Això no és a la carta. Ni l'Ajuntament ni el port no pot decidir ara en lloc de 7 ni 8 4, perquè evidentment aquí darrere hi ha uns compromisos, unes inversions empresarials, és un plantejament de llarg termini, i el que farem com a port és a partir del 2027 fer un plantejament per a la propera dècada de com anirem continuant en aquesta orientació d'anar avançant cap a la qualitat.
Això vol dir que d'aquí, o sigui, que aquestes terminals, aquestes concessions fins al 37 són intocables, però que la mirada a llarg plaç del Port de Barcelona està la possibilitat de suprimir terminals antigues?
A llarg termini és un dels plantejaments, hi ha concessions que van acabar en el seu termini, algunes acabaran el 2030, i en aquests períodes hem de reflexionar com cap a on volem avançar-hi, però és una reflexió que tenim temps, a mi em sembla que la compartim amb la majoria d'administracions del país, que no són immediates, que són a mig termini, que n'hem d'anar parlant, però que l'horitzó temporal és el que és.
O sigui que no es pot improvisar, és, no pots estar al marge del que digui l'alcalde,
o qualsevol altre dirigent polític, a vegades són més declaracions d'intencions que no de demanar una, que es faci demà, no?
Exacte, jo entenc que l'alcalde fixa un marc,
entenc, eh?
Com el que hem fixat també des de l'autoritat portuària, de, i amb el marc, amb el concepte, em sembla que compartim quin és l'horitzó, i em sembla que també és una reflexió que la ciutat s'ha de fer a nivell, en termes globals, amb l'àmbit del turisme, perquè al final el creuerista és un 4% del turisme que hi ha a Barcelona, i per tant la reflexió ha de ser més agregada, més global, i és obvi que el port vol participar d'aquesta reflexió i en aquesta reorientació del model turístic de la ciutat, que no es fa en el curt termini, sinó que aquí hi ha feina per a molts anys. L'autoritat portuària de Barcelona, evidentment, ja va estar líder el 2018 fent un acord innovador a nivell europeu, perquè sovint es parla de que a Venècia van fer un acord, de que a Mallorca van fer un acord. L'únic acord efectiu i eficient que existeix en l'àmbit dels creuers és el que s'ha implementat al port de Barcelona, que és el que està tenint uns resultats concrets i clars.
Sí, com Maria, ara sí.
Sens dubte que el compte d'explotació del port de Barcelona deu ser magnífic, no ho poso en dubte. Hem parlat de turisme de qualitat, hem parlat de creueristes, segur que de mercaderies hi ha un volum magnífic, però un dels seus objectius era, si no m'equivoco, aproximar el port a la ciutadania. De quina manera se l'aproxima a la ciutadania? És a dir, com es fa que aquest port visqui mirant a la ciutat i no d'esquenes a la ciutat, i els ciutadans s'hi puguin apropar, els barcelonins, en definitiva?
Té dos prèvies. Una és, els ports històricament a tot arreu del món han viscut d'esquenes de la ciutat, o havien viscut d'esquenes a la ciutat per motius de seguretat, per motius de contaminació, per motius molt diversos. I encara avui en dia te trobes en ports on hi ha barreres físiques que separen el port de la ciutat. En el cas del port de Barcelona, per tant, no és diferent de la resta de casos a nivell mundial. I tots els grans ports estem treballant en aquesta visió d'aproximar la ciutat al que és el port. I com ho fem? Doncs el port hem anat fent iniciatives que ens han permès anar fent venir la ciutadania al port. Tenim la sensació que sovint el port està massa ocupat per turistes i menys ocupat del que voldríem per part de la ciutadania. I la voluntat del port de Barcelona és buscar un bon equilibri. Ja ens va bé que hi hagi turisme, però necessitem que el balanç entre la quantitat de turistes i la quantitat de ciutadans estigui més equilibrat. Per aconseguir que baixi la ciutadania al port de Barcelona, doncs fa uns quants anys es va tirar endavant una iniciativa, que és el Nadal al Port, que amb els 4 o 5 anys d'experiència que té acaba transformant-se en una referència per a les famílies de la ciutat, que baixen al Nadal a passar una estona al port de Barcelona, i tenim al voltant d'un milió de persones que durant els Nadals visiten el port de Barcelona i en la fira i tot el que tenim allà estructurat. Ara recentment hem fet una segona iniciativa que és una jornada de portes obertes, com fan els ports del nord d'Europa, que tenen més tradició en aquesta cultura d'aproximar la realitat portuària a la realitat de la ciutadania, i en aquesta jornada el que vam fer va ser posar-hi 16.000 persones dalt d'una embarcació i dalt d'un autobús i explicar-los-ho que era el port. Vam tenir, una mica no vam morir d'èxit perquè la prova és que encara estem vius, però vam tenir moltíssim interès, moltíssimes persones que van voler baixar a tensar-se a conèixer el port. Cal pensar que dins el port de Barcelona i treballen 40.000 persones cada dia fixes. 40.000 persones. 39.600 exactament en aquests moments. Aquestes persones tenen accés al port de forma restringida. I, per exemple, hi ha molta gent que fa 40 anys que treballa al port i que no havia pogut portar mai a la seva família al lloc on treballa. I el que vam facilitar va ser que qualsevol persona, qualsevol ciutadà, pogués entrar-hi dins de l'espai restringit del port de Barcelona, que els ho poguéssim explicar què és el que fa, i explicar les coses tan bàsiques com és mirar el que portes a sobre, el mòbil, el bolígraf, l'americana, els pantalons, les sabates, tot això ha entrat al port. I al final, si traguem de sobre tot el que ha entrat pel port, quedaries absolutament despullat.
Despullar-nos.
És una manera molt gràfica d'entendre
l'importància del port, no?
La funció del port, i que avui per avui la globalització ha portat que la majoria de productes que consumim venen del sud-est asiàtic, i que la manera més eficient de transportar aquests productes és per via marítima, i el 90% del transport mundial, el 90% és via marítima, i és a més el transport més eficient en termes ambientals, perquè les emissions que es generen per tonelada a quilòmetre són les més eficients en comparació amb l'avió, en comparació amb el transport terrestre, i per tant en aquest sentit doncs, els ports fan una funció de que tot el que fem cada dia pràcticament està sustentat amb el transport marítim.
Parlant de productes que entren via portuària, n'hi ha un que és molt perillós, que és la droga. No sé en aquest aspecte el port de Barcelona en quin nivell està, però vaja, hi ha molts ports de molts països que són...
Perquè no hi ha una càmera aquí per veure la cara del senyor Salvador.
Les vies d'entrada de productes que portes...
Jo en parlaré en off després.
Molt perseguits.
En parlaré en off després, sí, sí. No.
S'han fet sèries, eh?
No, lamentable. Sí, sí, lamentablement el transport mundial de droga, doncs una de les vies que utilitza és el sistema portuari europeu o mundial, i és obvi que és un dels elements que ens preocupa, que hi dediquem conjuntament amb les diferents administracions competents en la matèria, doncs dediquem molts esforços per intentar perseguir el tràfic de droga. I és obvi que és una realitat, perquè les notícies periòdiques que van apareixent de que anem detectant entrada de droga al port de Barcelona, això és obvi, i s'està treballant, i que és una realitat que lamentablement doncs, va canviant, i ara entrem per Barcelona. Si a Barcelona ens aconseguim aturar-ho, doncs es desplacen a un altre port, i lamentablement és una situació que no és senzilla.
Manel. Sí, jo li volia preguntar que al marge del que és la competició estrictament esportiva de la Copa Amèrica, si ha estat una bona excusa, un bon argument per fer inversions al port i donar-li un canvi important, és a dir, què tindrem després de l'octubre d'aquest any, quan una vegada passi la competició esportiva, els ciutadans que vagin al port com el veuran?
Una prèvia, la Copa Amèrica afecta a 70 hectàrees del port de Barcelona. El port de Barcelona té 1.140 hectàrees i la Copa Amèrica es desenvoluparà sobre una part relativament petita. Això vull dir que la part substancial del port de Barcelona està al marge de la Copa Amèrica, i va com una en el dia a dia de les importacions de vehicles, de mercaderies en contenedor. Per tant, és una realitat que ens afecta a una part petita, a la part ciutadana del port de Barcelona. En aquest espai, que és el que ens ha portat la Copa Amèrica, ens ha portat que ens hem obligat, com a mediterranis que som, a que quan rebem visitants a casa nostra, doncs intentem endreçar a casa nostra per a poder ensenyar-la i per a poder en rebre a les persones que ens visitaran de la forma més adequada possible. Això que ha comportat que hem estat invertint per a fer una actualització de certes instal·lacions, que hem estat millorant espais públics, que hem estat millorant i restaurant antics edificis d'alt valor patrimonial, però que estaven en decadència. I aquests 120 milions d'euros que hem invertit, i insisteixo, hem invertit, no hi ha cap despesa, aquí tot el que s'està invertint el dia després continuarà tenint utilitat i continuarà estant a disposició del port i de la ciutadania, i en aquest sentit s'ha arrencat una primera etapa d'inversions per a tornar a posar el Port Vell de Barcelona al nivell que volem que estigui, que és que sigui el port a nivell mundial de referència en l'àmbit del Port Ciutat. Passada la Copa Amèrica, volem que això no s'aturi, i volem continuar portant a terme un procés de transformació que, per exemple, aquí al Moll Barcelona, on som, on està el World Trade Center, quan acabi la Copa Amèrica, començarem a portar a terme un procés d'urbanització de tot el que són els molls, que eren espais restringits per a l'ús de les embarcacions comercials. El transformarem, urbanitzarem, l'obrirem a la ciutadania perquè aquest moll passi a formar part de la ciutat. I una segona cosa, i en això acabo, de Copa Amèrica. Copa Amèrica, més enllà d'afectar aquestes 70 hectàrees del Port Vell, impacta sobre el conjunt del port de Barcelona en l'àmbit reputacional. en l'àmbit de donar valor a la nostra marca. La marca Port de Barcelona, acollir la Copa Amèrica, li dona fortalesa dins del mercat, li dona reconeixement, que dins de casa teua, que dins del teu port passen coses importants, això en reforça el teu posicionament en el mercat, i especialment et reforça amb uns segments empresarials que són els que mouen les mercaderies, que són els que prenen certes decisions, i per tant per al Port de Barcelona l'element més rellevant és el reputacional. És difícil de quantificar, i si en dieu això quan val en termes econòmics, molts de diners, i ens posiciona a nivell competitiu i a nivell global en uns vectors que són estructurals per a nosaltres, que és Copa Amèrica és innovació, Copa Amèrica és sostenibilitat, perquè s'està fent una inversió importantíssima en l'àmbit de la sostenibilitat, i aquests vectors són en els que necessita un port com el nostre treballar-hi, desenvolupar-s'hi, i per tant són atributs que ens reforcen en el posicionament de la nostra marca.
Iva.
Sí, seguint amb la fita de Copa Amèrica, que serà sens dubte una de les fites, si no la fita d'aquest estiu, aquesta tardor, a Barcelona. No sé si vostè comparteix la impressió que la ciutat, no sé si el port, no acaba de calibrar fins a quin punt és gros com a esdeveniment esportiu, no sé si també com a esdeveniment d'atracció de públic, de turisme i de mirades cap a Barcelona, fins a quin punt és important la Copa Amèrica. No sé si el comú dels ciutadans ens estem perdent alguna cosa.
Vaig a la pregunta, però abans faig una petita volta. L'organització d'aquesta edició de la Copa Amèrica vol sobretot ser i posar l'accent en que sigui accessible per a la gent. La majoria de competicions, d'edicions anteriors de la Copa Amèrica, la regata estava molt allunyada de la ciutadania, la competició estava allunyada de la ciutadania, i era difícil per a la majoria de gent poder fer-ne un seguiment. En el cas de Barcelona, una de les coses que en el seu moment es planteja com un element absolutament central és la proximitat de la regata a la gent, el village, que és on està tot el que és els equips de la Copa Amèrica, estarà al moll de la fusta, per tant absolutament obert i accessible a la ciutadania, i per tant aquella distància que en altres edicions de la Copa Amèrica s'havia hagut, algunes físiques perquè físicament havien de posar la regata lluny de la platja. En el cas de Barcelona és un tema que físicament t'ho permet la morfologia de l'espai. Però hi ha aquesta voluntat d'aproximar-ho, altres vegades no havien hagut. Per tant, la gent tindrà molt fàcil poder veure la regata. La gent tindrà molt fàcil poder viure l'ambient de la celebració de la Copa Amèrica, i s'ha volgut treballar en aquest eix de democratitzar una competició que té una etiqueta d'elitista, i aquí s'ha volgut posar l'èmfasi en la democratització, en l'accessibilitat, en que pugui ser un esdeveniment per a tothom. Dit això, és cert que està costant que la gran majoria de ciutadania valori, tingui present que a Barcelona aquest estiu començarà la competició de vela més antiga i la més important del món, la competició esportiva més antiga més enllà de les Olimpiades, és la competició més antiga després de les Olimpiades, que és un espectacle de referència a nivell mundial, que és la Fórmula 1 del món de la vela, i això, és cert, ens està costant transmetre-ho a la ciutadania. Barcelona, per sort, és una ciutat on passen moltes coses, a diferència d'altres petites ciutats, i això possiblement és un element que fa que la comunicació no acaba de ser prou eficient, segurament, però ho esperem, i també els experts ens diuen, els que tenen experiència en altres edicions, que quan ens anem atensant al moment de l'inici de la competició, doncs la gent incrementarà
més, no?
Incrementarà la seva, el seu entusiasme.
Jo volia canviar de...
Doncs espera't un segon. Si tu els oients esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manel Manchón, que l'acabeu d'escoltar, la Iva Anguera, Joan Maria Claveguera i el protagonista d'avui, el senyor Lluís Salvador, que és el president del Port de Barcelona. Jo també vull preguntar, però abans el Manel i el Joan Maria, que tenen preferència, doncs els dono carta blanca i endavant. Va.
No, és que jo crec que
vinga,
és
Manel.
Una molt bona oportunitat per una qüestió que no l'afecta el senyor Salvador directament, però sí perquè forma part de tot el conjunt d'inversions que es volen fer a Barcelona. I és que quan hem fet debats, per exemple, a Metrópolis sobre l'ampliació de l'aeroport, molts experts diuen: tenim un problema si, per exemple, no ampliem per la part de la Ricarda, del Delta, sinó ampliem per l'altra part, perquè podria afectar a les grues del Port de Barcelona. I tinc l'oportunitat de preguntar-li que hi ha de veritat, diguéssim, en aquesta possibilitat de que si l'aeroport s'acaba ampliant aquesta tercera pista, afectés a les instal·lacions del port i fins a quin punt això es pot substanciar, no?
Jo explico la realitat que tenim en aquests moments i després vaig una mica a la pregunta. Avui el món del transport marítim té una tendència al gegantisme. A l'any 2000 les embarcacions trasladaven 10.000 teus. Una embarcació transportava 10.000 contenedors. Avui, 25 anys després, les embarcacions transporten 24.000 teus, 24.000 contenedors. Què significa això? Que les embarcacions avui en dia tenen 400 metres d'eslora. Per que us feu una idea, agafeu l'embarcació, la poseu en vertical i és més alta que la Torre Eiffel. Agafeu els 24.000 contenedors que porta l'embarcació, es poseu una sobre l'altra i fa 64 quilòmetres, 8 vegades, 7 vegades l'Everest. I el calat que necessites, tant subaquàtic com aeri, cada vegada és més gran. Necessites més calats, per això és imprescindible que draguem el port i guanyem calats, i després els contenedors apilen molt amunt. Les grues que tenim en aquests moments tenen 80 metres d'alçada, i avui el port de Barcelona no pot donar resposta, no pot descarregar les files més altes de les embarcacions. Des de fa 2-3 anys que estem negociant amb tot el que és la comunitat aeroportuària per a rebre una autorització per a poder pujar les grues fins a 90 metres. 90 metres ens dona per als propers anys. Necessitem, el futur ens diu que hem d'arribar fins a 100. Per a poder donar resposta al que avui tenim, necessitem anar a 90 metres. Fa 2-3 anys, ja fa 3 anys pràcticament, que estem gestionant aquesta possibilitat de guanyar 10 metres d'alçada. I estem en ello, estem negociant. És a dir, que no és que una futura ampliació de l'aeroport cap al nord pugui afectar en el futur hipotètic al Port de Barcelona. No, avui el Port de Barcelona té problemes molt greus per poder donar servei a les embarcacions del 2024. A les embarcacions del 2034 seran encara més grans, seran encara més altes i per tant necessitarem més inversions. Per tant, una mica quan el Port de Barcelona fem el crit d'alerta és en el sentit de dir: no desvestim un sant per a vestir-ne un altre, i que s'ha d'integrar dins de la presa de decisions a les dues infraestructures. Està molt bé que quan es parla de l'ampliació de l'aeroport es tingui en compte a la Ricarda, es tingui en compte els veïns de Gavamar, es tingui en compte les necessitats de l'aeroport, les necessitats del país, però també s'han de tenir en compte que el que es faci a l'aeroport no mate el Port de Barcelona, perquè són dues infraestructures que han de coexistir, que es necessiten una a l'altra i que s'han d'integrar en la presa de decisions, i que el port no pot fer la seva planificació obviant que té un aeroport al costat però l'aeroport tampoc no pot fer exactament el mateix.
És a dir, que sí o sí, per la banda de la Ricarda, si és que es vol ampliar, pel que entenc. Sí
o moure la Ricarda, sí, que sempre s'ha possibilitat.
Sí o sí per la Ricarda, o no es fa.
No, la Ricarda està entre el port i l'aeroport. Sí. És a dir, en aquest cas els interessos
del Mollar, crec que és.
Els interessos de la Ricarda i del port de Barcelona són estranyament similars. És a dir, la Ricarda està si l'aeroport amplia cap al nord, afecta la Ricarda i afecta el port. És a dir, que en aquest cas tenim una mena d'alineació d'interessos amb els ànecs de la Ricarda i amb el port de Barcelona, si em permeteu fer la broma. Això no vol dir que no es pugui fer. Simplement és que s'han de buscar les solucions tècniques, i si aquestes solucions tècniques existeixen, doncs s'han de desenvolupar i s'ha de treballar, però que avui tenim un problema, no tindrem un problema d'aquí 5 anys, sinó que avui ja hi ha embarcacions que no podem donar servei i que abans de donar servei al port de Barcelona han de passar per un altre port que descarregui les files més altes de contenedors i després venen al port de Barcelona. Evidentment això fa perdre molta competitivitat, perquè dins del nostre negoci el fet de ser el primer port d'escala és fonamental. I si no pots ser el primer port d'escala i passes a ser el segon o el tercer port d'escala, això et fa perdre molta competitivitat. Per tant, estem treballant, val a dir que en aquest objectiu de passar de 80 a 90, tot i que fa 3 anys que estem negociant, està prou, estem treballant-ho i estem acostant posicions i estem en un diàleg franc i constructiu amb les institucions aeroportuàries, que són 3 institucions diferents, que complica molt tot procés de negociació. Per tant, bon tarannà, però estem davant d'un problema que no només es soluciona en tarannà.
Malgrat aquest xocac, segur que superarà. Escoltant-lo en aquesta entrevista, veiem que el port de Barcelona va com una moto. Però qui també va com una moto és el jutge Manuel Marchena, que aquesta setmana ha fet una sentència en contra de la llei d'amnistia que priva en bona part de la seva aplicació. No sé, vostè no com a president del port de Barcelona, sinó com a polític, quina opinió en té del que ha passat aquesta setmana al Tribunal Suprem?
Bueno, és un reflexe de coses que fa molt de temps que estan passant, no? D'una divisió molt gran entre el que és el món judicial i el que són les institucions democràtiques del país, no? Les institucions democràtiques sovint van per un costat i els jutges sovint van per un altre. I quan parlem de jutges, segurament faig una generalització que no és correcta, perquè evidentment, com a tot arreu, hi ha de tot, no? Però si parlem com a poder judicial, s'evidencia que durant anys hi ha hagut un carril que és paral·lel, i les institucions democràtiques van per un costat i el sistema i el poder judicial va per un altre. I en aquesta sentència, doncs, no, en aquesta resolució, doncs, continuem veient que no hi ha una confluència i que hi ha com una mena de contrapoder constant que es va contraposant les decisions de les institucions democràtiques i les decisions que pren el poder judicial.
Alguns juristes pensen que el senyor Marchena ha prevaricat en aquest aspecte.
Jo no sé si per sort o per desgràcia, sóc enginyer, sóc poc
és polític, també.
Sóc poc de l'àmbit jurídic i cada vegada m'interessa menys, perquè em sembla un món que, per als que són de ciències, tot allò que és tan interpretable i que dos jutges diferents poden arribar a conclusions radicalment diferents sobre un mateix fet, ens posa una mica nerviosos, els que som més quadriculats, els que som de ciències, que ens agrada que les coses siguin blanques o siguin negres, que en funció del jutge que pren la determinació o són blanques o són negres, això ens descol·loca absolutament. Sí, sí.
El que no li deu pillar descol·locat és aquesta pregunta que li vull fer ara, i parla de l'economia blava, que és una gran aposta de futur del port de Barcelona, veritat? Hi ha uns tinglados, que es diuen els tinglados de Sant Bertran, penso que volen ser, que s'estan remodelant ara i que molt aviat estaran enllestits, i que han de donar cabuda a empreses, emprenedors, d'això de l'economia blava, no? Com està aquesta aposta per l'economia blava, que és, que és en certa manera també una aposta de futur del, del port i, el que, bueno, i el global de les institucions polítiques tant de la Generalitat com del mateix Ajuntament de Barcelona, senyor...
Sí, els tingladors de Sant Bertran, que agafen el nom d'un antiga ermita, que era l'ermita de Sant Bertran, que estava a peu de Montjuïc, entre Montjuïc i, i la mar, i que al llarg dels segles ha anat, el topònim ha anat passant les hortes de Sant Bertran, el moll de Sant Bertran, i hem acabat agafant aquest topònim per a posar-li el nom als tinglados de Sant Bertran.
Uns tinglados estaven
molt abandonats, estaven en desús, i que a través d'un projecte que estem impulsant des del Port de Barcelona ho volem transformar-ho en el centre de referència d'economia blava a nivell europeu. Volem que aquest espai, 25.000 metres quadrats, sigui el projecte més important d'Europa en àmbit d'economia blava, en l'objectiu d'ubicar-hi start-ups, empreses innovadores, empreses tecnològiques. Barcelona, si alguna cosa avui li dona fortalesa, és la innovació, és els caps tecnològics, és la gran quantitat de start-ups que tenim. Aquí mateix al Port Vell, dins del Port de Barcelona, tenim la Fundació Norsken, una fundació sueca que fa set mesos que està ubicada. En aquests moments ja tenim al voltant d'unes 260 start-ups ubicades. Tenim el Tec Barcelona, a l'antic Palau de Mar, que ja porta 10 anys, en 150 start-ups. Per tant, dins de l'àmbit del Port Vell s'està generant un ecosistema innovador d'empreses tecnològiques, d'empreses petites, d'emprenedors d'arreu del món que han decidit de venir a impulsar el seu projecte empresarial dins de l'àmbit del Port de Barcelona. En aquest context, els tinglados de Sant Bertran desenvoluparem 25.000 metres quadrats de sostre, i l'objectiu és transformar-lo en un centre de start-ups, d'escalaps, d'empreses, de centres de recerca, de centres a nivell internacional, d'inversió en els diferents sectors emergents de l'àmbit de l'economia blava. I quan parlem de sectors emergents vol dir nous combustibles descarbonitzats, vol dir empreses que treballen per la millora del disseny de les embarcacions, tota una sèrie d'espais, d'introduir la digitalització, d'introduir les noves tecnologies dins del sector marítim, i és un dels projectes que ens fa més il·lusió, que ja tenim una primera fase en funcionament en aquests moments, que al setembre obrirem la segona fase. Avui ja tenim 20 start-ups ubicades dins del Tec Barcelona, start-ups del sector nàutic. Al setembre obrim una segona fase, posem en funcionament ja 1.500 metres quadrats, en l'objectiu de que el 2026 ja tinguem tot el projecte desenvolupat i que ens posicionem com a port, com a ciutat, com un referent a nivell europeu. Hi ha projectes a Nord-Amèrica, tant al Canadà com als Estats Units, que segurament seran més avançats que el nostre, però en l'àmbit europeu volem ser líders i volem ser referents.
Molt bé, doncs seguirem parlant, però no avui, perquè hem de tancar ja la conversa d'aquest dissabte. Només agrair al senyor Lluís Salvador, que és el president del Port de Barcelona, que ens hagi acompanyat. Bona tarda, bon cap de setmana, bon estiu i moltíssima sort també, eh?
Molt bona tarda i moltes gràcies, i que vagi molt bé les vacances aquells que en feu.
Una mica en farem tots, poc o molt, però en farem.
Sí, alguna cosa farem, alguna cosa farem.
Bon cap de setmana, Iva, Joan Maria, Manel Manchón, gràcies. La dissabte que ve, més converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i, com deia, molt bon cap de setmana. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.